Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem arrere en Cope. És dilluns, és 6 de març, el dia en què continua la consternació a Tarragona i arreu, de fet, pel greu accident d'aquest dissabte en què un casteller de Gavà moria al local dels Xiquets del Serrallo mentre desmuntaven una infraestructura utilitzada per als assajos. Un accident terrible, la investigació continua oberta al voltant dels fets, però sens dubte també des d'aquí volem sumar-nos a les mostres de condol i donar tot el suport a la família i amics de la víctima i també a tota la colla dels Xiquets del Serrallo. Sabem que estan passant per un moment difícil, així que tot el nostre suport a ells i al món casteller, que un cop més ha fet pinya davant aquesta situació tan greu. Com cada dia, i encara que costi avui, hi posem música tot plegat, ens acompanya avui la Paula Valls amb aquest Goodbye. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Farem també el cafè dels dilluns avui amb el diputat del PSC, Joan Ruiz. Volem saber com és la seva feina a Madrid, el seu dia a dia i quina tasca fa per les comarques de Tarragona des del Congrés. A partir de la una parlarem també de temes immobiliaris. Serà amb el Diego Reyes, que avui ens entrarà a fons en les clàusules sol. I saben també que els dilluns toca Sibarita. Serem a la Terra Alta per parlar de les jornades del Corder i, com no, anirem també de vins a la carta avui d'Eo Montsant amb Mas de les Vinyes. Recorden que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Maria Ríos, bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona tenim intervals ennuvolats que van tendint a disminuir al final del dia i temperatures més altes. Arribarem fins a 22 graus al Vendrell, també a Tarragona i a Reus, 20 a Gandesa i 26 a Tortosa. El vent avui bufa de l'oest moderat a fort, amb cops molt forts des de les 10 del matí, amb ratxes de fins a 80 km per hora, i a partir de les 6 de la tarda amb avís taronja activat a tot el prelitoral per vent de fins a 100 km per hora, i a partir de les 8 la costa també es veurà afectada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, moltíssima precaució a causa d'aquest vent. Entrem en matèria, ho fem amb una notícia que acabem de saber. L'Ajuntament de Tarragona suspendrà la tramitació del pla parcial de la Budellera. Diuen que hi haurà modificacions substancials per part d'urbanisme. Es suspenen, per tant, els tràmits d'aquest pla urbanístic, el PPU24, i diu que s'aprovarà el ple del proper dia 17 de març. Es tramitarà novament i s'obrirà un nou procés de diàleg. Ampliarem més tard aquesta informació, acaba de fer públic l'Ajuntament de Tarragona, però hem de parlar també de la consternació que hi ha a les nostres comarques i, de fet, a tot el món casteller arreu de Catalunya per la mort d'un membre dels Castellers de Gavà. Va ser dissabte, mentre desmuntaven l'estructura del que ha estat fins ara el local dels Xiquets del Serrallo. Aquest cap de setmana han donat d'alta el president dels Xiquets, que va quedar ferit lleu també en l'accident al local d'assaig. Ruth Guerrero.
El casteller presentava una contusió al cap i va estar 6 hores en observació després de l'accident. Ponent. L'accident es produïa dissabte al matí mentre diversos membres dels Xiquets del Serrallo i dels Castellers de Gavà desmuntaven la xarxa de seguretat de la colla tarragonina. L'estructura metàl·lica va caure damunt dels castellers, provocant la mort d'un membre dels Castellers de Gavà i ferint de manera lleu dos homes més. La víctima mortal tenia 51 anys. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, explicava així els fets.
Estaven fent un intercanvi de materials, estaven desmuntant una estructura d'assaig que prenien justament cap a Gavà, i en aquella hora hi ha hagut un moviment de l'estructura i s'ha ferit de manera mortal un dels castellers de Gavà, i a més amb ferides lleus, afortunadament, els dos presidents de les dues colles, Castellers de Gavà i Serrallo de Tarragona.
Les mostres de condol han arribat des d'arreu de Catalunya. Escoltem Guillermo Soler, gerent de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
Eren membres de les dues colles, que és bastant habitual en aquest cas, no?, que la gent de les colles castelleres s'involucri en tasques més enllà del Ficastell, no?, doncs que participin en qualsevol necessitat que té la colla, no?
Tarragona i Gavà han recordat aquest diumenge el Jordi Calatayud, el casteller de Gavà, mor en l'accident. A Tarragona s'ha fet durant l'acte per commemorar el Dia d'Andalusia, abans de la tradicional ofrena floral davant del monolit en memòria de Blas Infante al Camp de Mart.
I més qüestions. Un centenar de persones han reclamat aquest cap de setmana millores a la maltractada línia R15 a l'estació de Móra la Nova. Els manifestants han tallat la via per reclamar inversions, noves freqüències i la renovació dels combois.
Han reclamat a Adif la reobertura de l'estació del municipi com a estació de referència de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i el manteniment de la via i catenària per evitar les incidències. Al govern li han demanat la creació d'una nova freqüència matinal en direcció Barcelona, l'eliminació dels nous horaris que inclouen els retards i la renovació progressiva de la flota de combois. El portaveu de Trens Dignes és Josep Casado.
Ara estan arreglant la via. El transport és un dret que nosaltres defensem, però que a la vegada volem que s'utilitzi i que es potenci. Una via fèrrea avui en dia és una estructura també industrial i és fonamental pel desenvolupament de la comarca. Qualsevol projecte fonamentat en el tren se li té que donar tot el suport.
Més qüestions. La Guàrdia Civil denuncia abocaments de runa incontrolats al riu Francolí. Alerten que han proliferat les construccions il·legals i la tinença d'animals no regularitzats a la zona.
La majoria són runes provenents de petites obres realitzades per particulars que eludeixen la legalitat de les normes urbanístiques i de gestió de residus. Les actuacions de la Guàrdia Civil s'han fet a partir de queixes veïnals i que han permès detectar que han proliferat les construccions il·legals a la zona i que en molts casos hi ha animals domèstics no documentats i amb males condicions sanitàries. La Guàrdia Civil ha fet una vintena de denúncies en matèria de residus i de protecció d'animals domèstics i ha informat dels fets a les autoritats competents.
I l'accident greu d'un escalador ha destapat deficiències de seguretat a la via ferrada d'Ulldecona. Mentre no es realitzin els treballs de reparació de la instal·lació que va fallar, restarà tancada als practicants de l'escalada.
L'afectat de 33 anys i veí de Mataró va caure des d'una alçada de 25 metres en cedir el tram final d'un passamà en estat precari. La unitat d'intervenció de muntanya va determinar que el sinistre es va produir a causa de la combinació d'aquest acabat deficient amb una incorrecta maniobra d'ancoratge per part de l'escalador. Els agents han requerit a l'equipador de la instal·lació, al centre excursionista d'Ulldecona, la urgent reparació de les deficiències de seguretat observades a la via ferrada.
I notícia que ens ha cridat l'atenció: han creat un mapa per identificar porcs vietnamites assilvestrats i híbrids al Camp de Tarragona. L'elaboració del mapa, que tot just ha començat, s'allargarà fins al setembre o l'octubre. És una iniciativa que duen a terme els caçadors del territori amb la col·laboració dels agents rurals.
Al Camp de Tarragona hi ha desenes de porcs vietnamites que en un principi eren domèstics i ara campen en llibertat. Alguns són híbrids perquè s'han començat a creuar amb el porc senglar i ja s'apropen a nuclis urbans. Per controlar-ho, la Federació de Caça elabora un mapa en col·laboració amb els agents rurals per identificar on hi ha presència d'aquests animals per després prendre mesures. El president dels caçadors a Tarragona, Joaquim Vidal, recorda que a la zona ja hi ha una gran quantitat de porcs senglars que es podria agreujar amb l'augment dels porcs vietnamites.
Són zones de seguretat, no es pot caçar a trets, però que hi ha els mitjans biològics i ecològics, de fer unes captures d'aquests animals, sense que tingui que ser la mort, no? A través d'empreses, a través de paranys, que es dediquen a aquestes coses. L'animal no pot estar pasturant per aquí pel mig del camp, perquè quines garanties tens que te tornarà o no cobrirà un port senglar. I el que s'està mirant és de mirar, d'intentar averiguar entre uns i altres, doncs a veure quin té que tingui cura, que estigui tancats.
Fins ara s'han detectat porcs vietnamites i híbrids de porcs senglars a la Selva del Camp, al Forja, Montblanc i en zones pròximes del Vendrell. A les darreres setmanes se n'han detectat també per boscos de Tarragona o per la vall del Lorito.
I quan arribem a les 12:31 minuts, la bona notícia del matí és que Capçanes ha començat les visites guiades a les pintures rupestres que espera que es converteixin en un actiu gran per al poble. Al terme hi ha la concentració de conjunts prehistòrics més gran de Catalunya.
La ruta du els visitants a veure tres de les quatre zones on s'han trobat pintures, on hi ha unes 10 pintures que es van trobar el 2006. Entre les pintures més destacades hi ha un bou de grans dimensions, el toro de Parellada 3, que fa més de 50 centímetres i es considera una de les figures més grans documentada al país. També destaca el conjunt de la Matança a la Vall d'Os, on hi ha una vintena de figures que recreen una emboscada. L'alcalde de Capçanes, Joan Carles García, explica que l'Ajuntament farà una aposta per les pintures com un actiu més del municipi.
És una aposta que volen fer de present i de futur. Entenem que és un actiu més, que és un àgit del que tenim a Capçanes, com el turisme, el senderisme o el carrasclet, i amb això estem treballant, no? En posar en valor tots aquests actius que tenim, i les pintures rupestres, lògicament, al capdavant. Nosaltres aquestes visites, només que hi hagi una persona apuntada, es farà,
Les visites es programen pel primer dissabte de mes per un grup de 25 persones com a màxim i tenen una durada de fins a 3 hores.
Dotze i 32, que ha donat de si, Ruth, esportivament parlant el cap de setmana.
Sí, tercera victòria consecutiva del Nàstic, aquesta vegada a casa davant el Córdoba per un 2-1 amb gols de Perone i Manu Barreiro pels granes. La permanència és una realitat, sent els 15ens de la taula. El proper encontre és contra el Sevilla Atlético diumenge. I es troba retallant distàncies amb el Reus, que sumen el trempat en un camp difícil com és el del Rayo Vallecano, un partit sense gols amb un 0-0. El proper serà amb el Girona, un difícil, ja que es troba en segona posició a la taula. I destaca tercera divisió amb la Pobla, que guanya l'Escó en l'últim moment per un 1-2.
Molt bé, doncs aquest darrer minut que sempre s'ha d'aprofitar. Anem a repassar ara portades de diaris. Comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és per més de 12.300 tarragonins van pagar plusvalies en accés i la imatge és per l'èxtasi final per la victòria del Nàstic.
Anem al Reus Digital.
Destaca que 156 comerços de Reus estrenen web en català gràcies al programa comerçlocal.cat.
El del camp.cat.
I en capçalera, la Floresta denuncia que el Barça va avisar els antidisturbis per un partit de cadets i que el Reus enceta l'any Fries amb una conferència inaugural a càrrec del doctor Jordi Sala Salvador.
I finalment avui el Tarragona 21.
El Digital obre amb els clients de la cooperativa de la Canonja demanant transparència, que es fiscalitzi la crisi, i en el destaquem que el regidor del PDeCAT de Tarragona, Albert Avelló, reclama l'informe dels abocadors il·legals i el cost de la seva neteja o clausura.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:34 minuts pràcticament. Ens aturem 50 segons per la publicitat i fem el primer cafè de la setmana.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, seguim aquí darrere en Cope Tarragona. És l'hora del cafè i avui continuem amb aquesta ronda d'entrevistes als diputats tarragonins de les diferents formacions polítiques. Saben que cada mes passa pel programa un d'ells per explicar-nos quina feina fan, quin és el seu dia a dia, i nosaltres passem una mica de llista i de factura a la seva feina a Madrid pel territori. Ens acompanya avui el Joan Ruiz, diputat del Partit Socialista de Catalunya per les comarques de Tarragona. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bé.
La primera pregunta és sempre com pren el cafè el convidat, però em sembla que em prens poc de cafè.
Bueno, jo, quasi per prescripció facultativa, em prenc un tallat, perquè el cafè no m'agrada i dissimulat amb llet, doncs...
Passa millor, no?
Passa una mica millor.
I t'he de fer la pregunta, que ja és quasi una pregunta mítica, no? Quan val un tallat al cafè del Congrés?
Un tallat al dematí, a primera hora, al bar dels diputats, costa 1,06 €.
1,06 €, eh? O sigui, això està bé saber-ho. Sí, sí. Escolta, aquí en aquest espai volem saber una mica quin és el vostre dia a dia i, per tant, comencem una mica per la logística. Quants dies passes a Madrid i quants dies estàs per Tarragona?
Doncs, a veure, aquesta és la... Bueno, a veure, jo sóc el portaveu socialista a la Comissió de Discapacitat. Això vol dir que el meu horari és una mica més llarguet, diguem-ne, no? Normalment els dilluns agafo un tren que surt o a la 1:30 o a les 2:30 de migdia, de l'estació del Camp de Tarragona, i torno el dijous, arribo aquí a les 6:05 o a les 12, i depèn de si la tarda de dijous doncs tenim alguna comissió o alguna cosa. Mm-hmm. L'últim tren surt d'allà a les 8:30, doncs intento. També m'ha passat alguna vegada d'aquestes comissions que s'ha de votar, que he tingut que trucar a l'hotel dient «Ei, que torno a dormir», i agafar el primer tren de divendres, que surt d'allà a les 5 o les 6, bé, una hora intempestiva.
Per tant, pràcticament tota la setmana a Madrid, no?
Hi ha alguna setmana, com per exemple aquesta, que és la primera, jo crec que des de Reis, que entre setmana estic aquí, tot i que, hi ha algun dia que he d'anar a Madrid, però ja no és allò estar tots els dies. Hi ha alguna activitat i llavors has d'anar i tornar, però ja és una altra cosa.
Ens has dit que truques a l'hotel si la cosa s'allarga, per tant, no tens casa a Madrid. Vull dir, estàs allà a un hotel com la majoria de diputats que han passat per aquí.
No, quasi bé ningú té un... Home, estan els que són de la direcció del grup, que a algun d'ells doncs no li queda un altre remei que tenir un despatx, alguna cosa, i per això cal un apartament o... Mm-hmm. Bueno.
Suposo que coincidiu, no? Molts diputats al mateix, estar al mateix hotel o...
Pues, sí. Tot i que he d'admetre que a l'anterior mandat, a l'hotel on sóc jo, doncs n'hi havia molts i aquest any veig molt pocs. Potser, sí. No sé, deu haver alguna oferta d'algun altre que jo no m'he enterat.
O sigui, això s'haurà de preguntar, sí, Joan. Sí. Escolta, clar, evidentment, és portaveu de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat, també vocal a la Comissió de Foment, a la d'Energia, Turisme i Agenda Digital, no?
Sí,
també ets a la Comissió d'Economia i Indústria...
No.
Aquesta ja no?
No. Aquí estic adscrit per tenir informació, perquè d'acord, com que a Tarragona tenim molta indústria, així m'envien tota la documentació.
I també adscrit a la Comissió Mixta per les relacions amb el Tribunal
també,
de Comptes.
Sí, també, m'envien la documentació.
Per tant, entenc que tot això requereix dedicació exclusiva, o sigui, et dediques 100% a la teva tasca de diputat.
Sí. Els es publiquen notori, ho poden dir al bar del costat del local del PSC a Tarragona, que quan no hi sóc molts dissabtes i diumenges amb alguna activitat d'alguna entitat on sigui, moltes vegades estic tancat allà dins treballant, perquè a casa naturalment no es pot treballar, i allí amb un ordinador i la impressora i tal, doncs, no, en fi, no, molt de temps lliure no queda, no. Però bueno, no és que em queixi, estic encantat.
No, ja ho veig. De fet, si entren al web del Congrés, allà poden buscar cada diputat, no, Joan? I veiem una mica les preguntes que feu, no? Preguntes escrites, orals, intervencions... Allà ho trobem una mica tot. Jo he trobat aquí més de 50 preguntes escrites que hagis plantejat sobre temes molt diversos, molt relacionats, com deies, també amb la discapacitat, i no necessàriament coses que tenen a veure amb la demarcació de Tarragona, sinó que afecten a ciutadans de tota Espanya, no?
Sí, bueno, a veure, aquí... A veure, amb el tema de Fomento, per exemple, clar, estan més... m'hi poso molt més a la província de Tarragona. Però amb el tema de la discapacitat, clar, això és de tota Espanya, el que portem a la comissió. No podem dir que una persona que va en cadira de rodes, per ser de Tarragona, doncs és diferent que un de Lleida o un de Huesca. Mm-hmm. Clar, això és... Tot i que és veritat que les comunitats autònomes tenen pràcticament totes les atribucions, però el que té que veure amb l'Estat, clar, és general.
Si miren una mica doncs, aquestes preguntes que, per exemple, ha presentat...
Preguntes? Dius que 50?
50 surten al web.
Jo crec que unes quantes més.
Més?
De 200 passos segur.
Sí? Doncs haurem de tornar a fer una ullada. Per exemple, hi ha temes com, molt bé, infraestructures, no? Temes ferroviaris, també temes rodalies, l'estació de tren de Tarragona, per exemple, també, i molt important, pensions, per exemple, no? Temes molt, molt diversos, sí. Que de fet, quan parlàvem amb el Joan i li dèiem, mira, vine a l'entrevista, Joan em deia, és que a vegades parleu molt de les infraestructures que són molt importants, però jo quan vaig, per exemple, aquí al bar, que em dius al costat del PSC, la gent em pregunta per les pensions.
Sí, això és veritat. És una cosa ben curiosa, no? Perquè... jo és que vaig a un vaig a un bar a prendre un tallat molts dies que és molt variopinto, que es diu en castellà, amb taules molt diferents, hi ha molta gent i jo el que sento i el que em pregunten és sobre les pensions, sobre problemes relacionats amb l'atur, em pregunten coses molt, el que normalment es diu temes socials, no? I en canvi els grans mitjans de comunicació, qualsevol institució parla sobretot de les carreteres, dels trens, clar, tot és important, no? Faltaria més, no? Però hi ha com una dissociació entre una cosa i l'altra, trobo, no? A l'hora de xerrar. A mi em pregunten, per exemple, el tema de les pensions, ha sigut una cosa en els últims temps que ha augmentat la sensibilitat pel tema, no? Això de que la Guardiola s'estigui acabant i que el
genera molta inseguretat,
clar,
no?
Sí, que genera inquietud. Tothom està convençut de que cobrarà l'extra de Nadal, eh? No saben com, però que la cobraran. Però, jo estic convençut que serà així, faltaria més. Però això crea inquietud. Que la carretera travessi el Coll de l'Illa és molt important. Tothom està convençut que és molt important, però clar, el que no t'afecta directament a la butxaca doncs, és una mica diferent.
Estava mirant pensions mínimes i màximes, renda bàsica d'emancipació, mesures d'accessibilitat universal. Quantes persones a la demarcació de Tarragona, per exemple, s'han acollit a la regularització fiscal de 2012? Són algunes de les preguntes que has plantejat, Joan. M'agradaria que em diguessis si us donen les respostes adequades o complertes, perquè de vegades també tenim la sensació que s'entren preguntes una mica però que no tenen resposta.
Bueno, estem sortint d'una etapa que no havia succeït en tota la història de la democràcia, no? Hem estat pràcticament un any en què no ens han contestat res, des de octubre, crec que va ser, de 2015.
Amb l'excusa d'un govern en funcions,
bueno,
no?
Primer que s'havia dissolt, després que hi havia eleccions, després un govern en funcions, després una altra vegada eleccions, després un govern en funcions, i que ells deien que no tenien obligació de contestar, hem estat des d'octubre, de setembre-octubre de 2015 fins a desembre, finals de desembre, començaments de gener d'enguany, sense cap resposta de res. I ara, la veritat és que està arribant un allau continu de respostes a les preguntes que estem fent. Ara, és veritat que fins s'estan passant en algunes coses, no? Perquè de vegades preguntes quan estarà a la platja de no sé què, contesten quan els pressupostos lo diguen. Això no pot ser. Llavors hem de tornar a formular la pregunta, hem d'insistir, hem de... Bueno.
De fet, llegia fa pocs dies que un diputat de Compromís havia entrat una pregunta a mode de protesta, no? Demanant al govern quines mesures té previstes davant una possible apocalipsi zombi, no? Dient, escolti, senyors, siguin una mica seriosos i responguin al que preguntem, que a partir d'aquestes respostes vosaltres podeu plantejar iniciatives,
clar.
No?
Bueno, i no només iniciatives, sí, tens raó, però clar, és també fer-se... Jo m'explico. Jo, al mes de desembre, vaig agafar tot el que m'havia caducat de tot el que havia presentat i que no m'havien contestat.
O sigui, això caduca, cauen en l'olvido les preguntes.
Caduca, es diu caduca. Llavors, quan ha començat la nova legislatura, per les dades aquelles de Nadal, no? Doncs un dia em vaig baixar des de l'Argentera. L'Argentera és on estic sempre que puc els caps de setmana i tal. I vaig agafar tot el que tenia de l'anterior, ho vaig anar canviant la data, actualitzant de dades i tal, fins que ho vaig tornar a presentar tot. Tot. Perquè en la mesura que contesten et fas una radiografia, sobretot amb el tema aquest que has dit de les infraestructures, però en la resta també, de com està la circumscripció. I saps, i això et serveix per tot el mandat. Normalment el que faig després és cada pregunta d'aquestes, una vegada contestada, és l'any següent, ho torno a preguntar, I, per tant, puc fer el seguiment de com està l'estació de les Borges del Camp o com està la de Salou, si és que finalment es farà o no es farà, o si la de Torredembarra... M'explico?
Sí, sí, sí.
Parlant de... I vaig tenint... I, per tant, puc passar als grups municipals del meu partit, però també als mitjans de comunicació, on sigui, que això està així, que hem de fer... I... Perquè moltes vegades... A veure, tot això no són compartiments estanc. Al final, en el nostre país... Jo sempre dic que l'aristocràcia de la política són els seus alcaldes i regidors, no?
Sí.
I des dels ajuntaments, si tenen bona informació, poden aconseguir doncs, que la platja s'arregli, o el passeig marítim, o que l'entrada del poble s'arrangi o es faci nova, o més que el que fa un diputat.
Uh-huh. Joan, alguns temes, un parell, alguns temes concrets que com a diputat per Tarragona t'hagis marcat allò com una mena de croada, de dir en aquesta legislatura això s'ha d'aconseguir o això s'ha d'aclarir?
Bueno, jo hi ha dues coses que... Has dit infraestructures?
No, del que sigui.
En general, bueno, és que hi ha coses diferents. No? Clar, infraestructures són coses més concretes, tot i que ja torno a dir que no és el que més a mi m'apassiona, no? Però està el desdoblament de la carretera entre Altafulla i Torredembarra, el tram aquest, que jo crec que és fonamental, i després el pas pel Baix Penedès i per les Terres de l'Ebre, a veure si hi ha manera de fer servir l'autopista com a lliure de peatge o almenys pels residents o bonificacions o que facin alguna cosa. Perquè realment, amb l'excusa de que no s'arriba a acords amb els ajuntaments, cosa que en part, només en part, en algun cas és veritat, però no és veritat del tot, doncs que dia passa any empeny, no?
Clar, aquí hi ha una mica, de fet, és una reclamació que fan els veïns des de fa mesos, anys, no? I,
també,
i sembla que no se'ls escolta.
Sí, no sembla que no. I després l'altre és més general, però té que veure amb el que hem dit de les pensions, té que veure també amb totes aquestes persones que afectades per la llei de dependència, als que se'ls ha reconegut drets i que no tenen ajuts. Clar, això no és de Tarragona, és de tot arreu, no? I després, amb els temes... per exemple, que s'han plantejat molt al món de la discapacitat, hi ha un tema, el tema del sufragi universal, no? Clar, per què hi ha tanta gent que té discapacitat, que té algun tipus de discapacitat que no pot anar a votar? Perquè hi ha coses que, bueno, potser sí, hauríem de parlar, no? Això ho hem plantejat nosaltres més que com un projecte de llei o com una proposició de llei o una iniciativa, és anem a discutir la reforma de la LOREC, doncs allí el punt 6 és tractar aquest tema i tractar-lo bé. I després hi ha un altre tema que és el de l'accessibilitat. A començaments de desembre d'enguany tot havia de ser accessible. Ho vam aprovar així al Congrés dels Diputats l'any 2000... Bueno, ho van aprovar, però jo sóc ara, no?
Sí.
L'any 2011, i que el govern tenia un any per portar al Congrés una llei amb això, bueno, que tirés endavant això, i que el 2012, a començaments, ara no sé la data exactament, de desembre del 2017, perdó, havia d'estar això acabat. Estem començant, bueno, començant, ja anem al març del 2017, això no es farà, no, és impossible. Llavors, nosaltres volem tirar endavant un tema que se'ns ha acudit aquest, no? Però que ja el vam proposar a finals de novembre, començaments de desembre, al ple del Congrés dels Diputats, quan es va discutir sobre el Dia Internacional de la Discapacitat, no? Uh-huh. I el PP va dir que no, va tirar enrere, va dir que no era el moment. Però hem presentat una iniciativa en aquest sentit, que és de totes les obres públiques, que un 1% vagi a parar en una borsa, i que això serveixi per tot aquest tipus de modificacions que s'han de fer perquè tot sigui accessible en aquest país. Sembla que el PP no ho mira massa bé, però intentarem que això tiri endavant, aquest mandat. Si això tirés endavant, bueno, seria un gran... Almenys per mi seria... En fi, ja estaria...
Content, no?
Content. Potser he dit massa coses i tot, mira què et dic, eh?
No sé,
si de passa s'arregla algun passeig marítim i, a més, alguna carretera secundària, escolta, millor.
Potser algú que ens estigui escoltant ara ens dirà, escolta, com li arriben els temes al Joan, per exemple, no? Avui que tenim a tu aquí, em deies que ara abans d'entrar em comentaves, per exemple, cada dimecres al Congrés ens reunim amb una entitat diferent, no?
Sí, bueno, això és una cosa que vaig... una decisió que vaig prendre que ens està sortint, jo considero, bastant bé. Cada dimecres, al matí, quan acaba la sessió de control, més o menys, ens reunim amb la vicepresidenta de la comissió, que és socialista, de Palència, jo mateix, i qui més vulgui, de la comissió, doncs ens reunim amb una entitat del món de la discapacitat. Aquest dimecres que ve, jo diria, m'hauria de mirar l'agenda, i que és amb els pares d'una associació de nens amb Down. que em sembla que el que ens volen proposar, m'ho miro, abans de començar la reunió, sí. M'ho estudio, jo sí, però d'avui per dimecres que ve. Jo diria que ens volen dir que, a veure si les persones afectades per Down, que tinguin més del 33%, sí. Cosa així, que puguin ser considerats, bueno, que tinguin uns ajuts, uh-huh. I que siguin considerats com a discapacitats. És que no ho recordo massa bé,
Però bé,
cada dimecres.
Que el mecanisme és aquest, no? Que us trobeu de tu a tu amb una entitat i
després
podeu sentir...
Hi ha altres entitats que ens ho demanen. Després, per exemple, una de les últimes que ens van venir, que em va impressionar, em vaig sortir, en fi, era un síndrome que es deia de Smith, una d'aquestes enfermedades rares, Smith-Higgins o així, però era una cosa, en fi, hi ha 70 casos a tota Espanya i demanaven que els ajudéssim. Bueno, ja he escrit una proposició no de llei demanant al govern que ho faci i ara està, suposo que s'ho estan mirant els juristes per poder-la presentar amb tots els ets i uts. I l'última setmana els de, com es deia, Visió Baja, que clar, ens va dir una cosa que em va fer molta, diu, mire, el Prado se están gastando mucho dinero en hacer que una persona ciega pueda acceder a lo que puede acceder una persona ciega al Museo del Prado. Bueno, una persona con silla de ruedas puede entrar al Museo del Prado y ya casi todo es accesible para él. Dice, pero yo que tengo visión baja, entro al Prado y no veo nada, solo veo manchas. Així va començar la reunió.
Clar. No, reivindicacions, evidentment, múltiples, no? Ui, i part de la vostra feina és també escoltar-les i intentar conduir, no?
Una possible solució. Fer el possible perquè allò tiri endavant.
Clar. Si algú que ara ens estigui escoltant, per exemple, la demarcació de Tarragona, Joan, i digui, doncs jo vull proposar-li directament, en aquest cas, no?, a tu, com a representant, com a diputat per la demarcació, alguna qüestió, algun tema, com ho podem fer?
És molt fàcil. Bueno, perquè la gent no s'apunti. Només has d'entrar a la pàgina del Congreso, congreso.es, i allí a la dreta està el nombre de tots els diputats, per ordre alfabètic, R, Ruiz. Allí estan els meus dos correus electrònics. Els té tothom, per tant. Bueno, de fet, el meu mòbil també el té tothom.
Podem fer arribar directament, llavors...
Sí, no? jruiz@congreso.es i jruiz@tinet.org. Facilíssim, no té pèrdua. Rebo tal quantitat de missatges que...
Són molts els temes, evidentment. Avui se m'està acabant una mica el temps. M'agradaria que intentem... Sí, llàstima, hauràs de tornar, Joan, una vegada al mes aquí.
Faltaria més.
Diputat.
Tallat.
Tallat, en aquest cas, amb el Joan. A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica del funcionament del dia a dia, així ràpidament del Congrés, perquè de vegades tenim com a ciutadans, no?, la imatge que doncs, potser està com a molt lluny, no? I la vostra missió també és apropar-nos una mica a aquesta feina. Entre els diferents grups, hi ha diàleg, realment? Hi ha voluntat de treball en equip entre els diferents grups polítics?
Sí, home, de vegades hi ha tensions, Però només explicaré una anècdota. A l'última comissió, jo intento ser cordial amb tothom. Però quan comencen les comissions, allò, no tinc amics ni coneguts,
Bé,
cadascú defensa el seu. I amb el portaveu del Partit Popular, que és una persona molt tractable, li vaig pegar una que, en fi no, va sortir una mica allò, Joan, la que m'has pegat, A més, és una persona entranyable, Van cadira de rodes, per cert. I em van dir, home, Joan, li has punxat les dues rodes, Perquè facis una idea de com va anar la cosa, I quan vaig anar al bar a prendre'm el tallat, que quasi per prescripció facultativa, vaig anar a pagar i em diu, no, ell... Le ha pagado el cortado.
L'euro amb 6.
Le ha pagado el cortado. Vull dir que... Sí, és cordial.
Si no,
jo vaig entrar al bar, el vaig veure i vaig pensar, ara li pagaré. Però ell se'n va davantar. Nosaltres, escolta, independentment de les ideologies, independentment de les relacions personals que poden ser millors o pitjors, sabem que estem allí representant una gent a la que hem d'anar a defensar els seus interessos i ens hem d'entendre. Mm-hmm. Jo, la majoria ho fem, no. Faltaria més,
Aquí destacaries, Joan, com a millor orador de l'hemicicle?
No ho sé.
O oradora.
No ho sé.
No,
va haver un que a mi m'ha impressionat molt, que ja no el tenim, que és el Rubalcaba. Sí. Independentment de que estiguessis d'acord o en desacord amb el que deia, era una cosa excepcional, Però actualment, jo no ho sé. Bueno, com que em convidaràs una altra vegada, aquesta la deixo pendent, En aquests moments no sabria dir-ho.
O algú que t'hagi sorprès. gratament, perquè a més aquest any hem tingut moltes noves cares al Congrés.
Sí, però amb això jo crec que sí, hi ha noves cares, però per fer una... A veure, allí no pots sortir a parlar amb una comissió o al ple de qualsevol cosa, de qualsevol manera, sinó que qualsevol frase darrere ha de tenir, tot i que no ho has de dir, perquè tampoc s'ha de ser petulant, allò, un... ha de tenir base. T'has d'haver llegit que darrere d'allò té base, en fi, està fonamentat. I últimament el que ens està passant és que surt la gent allí a dir qualsevol cosa de qualsevol manera i darrere d'allò no hi ha cap estudi ni hi ha res. Això també és veritat. I de vegades la gent és molt allò, dius, oh, que bé que parla, sí, però què ha dit? Pues no té res. I això també ens està passant, eh?
Em queda 20 segons. Ai, he de fer una pregunta, jo crec, política, ja que, Joan, del Partit Socialista, Pedro Sánchez, Patxi López, Susana Díaz, què passarà?
Ah, pues jo no tinc ni idea.
I alguna preferència?
De moment no estan convocades, les primàries aquestes del PSOE. I a més, no, jo sóc del PSC, no m'he llegit mai el reglament, no sé molt bé com va. Les preferències, tothom sap quines preferències tinc. Vaig ser l'únic diputat aquí a la circunscripció amb el seu dia i llavors en teníem un grapat que va recolzar un d'ells. Però hem acordat, jo crec que és un bon acord, que els 7 diputats del PSC anirem als actes dels 3, si és que hi ha 3 candidats o 2 o 1 o el que hi hagi, i que a més doncs, a primera fila, perquè ens vegin, tindrem bones relacions amb els 3, perquè no podem... A veure, hem reconstruït en bona mesura les nostres relacions dins del grup parlamentari i no, això no ho podem perdre. I per tant, qualsevol... Nosaltres no, públicament no farem massa expressió de... Tot i que torno a dir, tothom sap a favor de qui estic.
Joan Ruiz, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
Oh, m'encantaria.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
You say all has quiet. I hear a gunshot inside my heart. Why you do it? I need to kiss you.
Aquesta veu fantàstica és la de la Paula Valls, això és Goodbye, i és que la Paula Valls ens acompanyarà demà a Cau d'Orella, serà aquí amb la Ruth Guerrero a només uns dies del seu concert a Reus, que serà dissabte, i allà la podrem conèixer una mica més i sobretot gaudir d'aquesta meravella de veu que té.
Please tell me what you did. We all know that it was your fault. Why did you do it?
Això serà demà, al voltant de 2:15, així que no us poden perdre la Cau d'Orella d'aquesta setmana. Però encara ens queden moltíssimes coses abans d'arribar a l'entrevista amb la Paula Valls, i és que després de la una, a banda de notícies, parlarem de les clàusules sol amb el Diego Reyes i amb un advocat que ens podrà donar una mica de llum en aquest tema tan complicat de vegades. També parlarem de les jornades del Corder de la Terra Alta i falten vins. Avui tenim a la carta els vins de Mas de les Vinyes, Déu Montsant. Així que no s'ho perdin. Ara, notícies. Fins ara.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del grupo PSA, Peugeot Citroën, ha llamado a Mariano Rajoy para trasladarle un mensaje de tranquilidad. Tras la compra de Opel, Joaquín Mizmanos.
Ha sido una llamada telefónica poco después de anunciar la operación. Carlos Tavares le ha dicho a Rajoy que Peugeot Citroën cumplirá en su totalidad los compromisos firmados entre General Motors y los sindicatos en Figueruelas, algo que satisface al gobierno y al comité de empresa de la factoría aragonesa. Ana Sánchez representa Comisiones Obreras.
Se ha conseguido que la empresa, que el PSA, que el comprador acepte que tiene que cumplir los compromisos de GM, de Opel en Europa, los compromisos en cuanto a convenios colectivos, los compromisos en cuanto a adjudicaciones, y bueno, pues eso nos da cierto margen de garantía.
Peugeot Citroën suma a Figueruelas a sus plantas en Vigo y en Villaverde, Madrid. En total, más de 13.000 empleados en España.
Un joven español ha muerto en una avalancha de nieve cuando realizaba un descenso en el Valle de Aosta, en Italia. El suceso se produjo este domingo y acaba de ser confirmado por las autoridades italianas. Buscamos más datos. Roma, corresponsal Eva Fernández.
El alud se produjo cuando el grupo de esquiadores, entre los que se encontraba el joven español fallecido de 25 años, se encontraba practicando el esquí en la cima del monte Giasson de 3.000 metros de altura, realizando un descenso fuera de pista. En la avalancha también resultaron heridos dos ciudadanos franceses y dos norteamericanos. En los últimos días se habían producido al menos dos avalanchas en la zona del Valle de Aosta, donde el grupo pasaba unos días de vacaciones. Las altas temperaturas han llevado a los servicios de socorro alpino a elevar el nivel de alerta en la zona. En estos momentos, el consulado español de Génova está gestionando junto a la familia la repatriación del fallecido.
El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la multa de 65 millones de euros que le ha impuesto Competencia por limitar el transporte de mercancías.
Consideramos que es una multa injusta, en el sentido de que las conductas supuestamente contrarias a la competencia hace tiempo que fueron resueltas por parte de Renfe.
Y los roles a la hora de elegir los estudios técnicos se mantienen entre los alumnos de secundaria. Un estudio confirma que los chicos creen que tienen más capacidad para estudiar carreras técnicas y científicas. Susana Moneo.
Estudio financiado por el Ministerio de Economía con alumnos de entre 14 y 19 años a los que se ha hecho un seguimiento durante 6 cursos. Concluye que en la adolescencia más de un 25% de los chicos se inclinan por estudiar carreras técnicas, frente a solo un 9% de las chicas. Persisten los roles y estereotipos de género, porque además, ellos creen que son mejores en estas disciplinas, como tecnología o matemáticas, mientras que ellas, aunque tengan notas más altas, infravaloran sus competencias en estas materias. Curiosamente, ni unos ni otros manifiestan que las mujeres son mejores, por ejemplo, en lenguas, biología u otras asignaturas similares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy vienes en El Espejo con una de esas historias que ayudan a poner verdad encima de la mesa. Porque la historia, digo, la historia con mayúsculas, la historia no siempre hace justicia con las personas.
Pues no, por eso decimos eso de así se escribe la historia. Bueno, pues hace 80 años, en el día de Domingo de Ramos de 1937, fue leída en todas las iglesias de Alemania la crítica más demoledora al régimen nazi que hasta ese momento se había producido en todo el mundo. Se trataba de la encíclica Mit Brennender Sorge del Papa Pío XI, que exhortaba a los católicos alemanes a resistir con fuerza frente al nuevo culto, a la raza, a la exaltación del pueblo y a la deificación del Estado que representaba representaba la ideología nazi. Por cierto, que en la redacción fue fundamental un señor llamado Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Berlín y que conocía muy a fondo la situación en Alemania. Y paradojas de la historia, Pacelli sería en poco tiempo Pío XII y cierta propaganda se ha encargado de dibujar de él una absurda caricatura de connivencia o al menos de blandura respecto al nazismo.
Pero luego como a veces no se hace pues claro, justicia en la historia, gracias.
Estamos a tiempo.
Cuando dices luego, dices en nada, en un ratito, hay media.
A mí se me pasa en un suspiro.
Llega el espejo aquí al mediodía. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes. Y vienes tú con mucho fútbol, con la Liga, con el Sevilla y con la Champions, con el Barça y con el Real Madrid, ¿no?
Es semana de Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de llegar a Nápoles para jugar mañana el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Han viajado todos menos Varane y Coentrao. El Barcelona, que va a jugar el miércoles, prepara la difícil remontada ante el Paris Saint-Germain. Con todos a disposición, ha recuperado a André Gómez. Y hoy se cierra la jornada de Liga. Juega el tercero, juega el Sevilla. Lo hace en Vitoria contra el Deportivo Alavés. José Manuel Oliva.
Acaba de aterrizar la expedición del Sevilla en Vitoria para disfrutar el partido de esta noche. No puedes fallar el equipo de San Pablo y después de que Barça y Madrid no lo hicieran tampoco en el partido del sábado. En el Sevilla hay cuatro novedades importantes. Vuelve Nsonsi al centro del campo, vuelve Sarabia, vuelve Pareja y la gran duda es Vitor. Ha entrado en la convocatoria pero anda con problemas musculares. El que es baja por sanción es Samir Nasri.
El Sevilla tiene 55 puntos, está a 4 del Real Madrid, a 5 del Barcelona. El Deportivo Alavés es un décimo con 33 puntos. Este partido lo vamos a contar en cope.es en la aplicación de tiempo de juego. Y noticia en el baloncesto: Andreu Casadevall deja de ser entrenador del Zaragoza tras perder contra el Fuenlabrada.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Plaza dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 566.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora, però abans un avís, el del Servei Català de Trànsit, per a causa de les fortes ratxes de vent, molta precaució si han de sortir a la carretera a les comarques de Tarragona, en especial a les Terres de l'Ebre. Sabíem fa uns minuts que l'Ajuntament de Tarragona suspendrà la tramitació del Pla Parcial de la Budellera. Hi ha modificacions substancials fetes per part de la Comissió d'Urbanisme, per tant, la suspensió dels tràmits s'aprovarà en el proper ple, el 17 de març, i es tramitarà tot plegat de nou i s'obrirà un nou procés de diàleg. L'altre titular és que continua la consternació a les comarques de Tarragona i, de fet, a tot el món casteller arreu de Catalunya per la mort d'un membre dels Castellers de Gavà dissabte mentre desmuntava l'estructura del que ha estat fins ara el local dels Xiquets del Serrallo. Aquest cap de setmana han donat d'alta al president dels Xiquets, que va quedar també ferit lleu en l'accident al local d'assaig. Ruth Guerrero.
El casteller presentava una contusió al cap i va estar 6 hores en observació després de l'accident. L'accident es produïa dissabte al matí mentre diversos membres dels Xiquets del Serrallo i dels Castellers de Gavà desmuntava la xarxa de seguretat de la colla tarragonina. L'estructura metàl·lica va caure damunt dels castellers, provocant la mort d'un membre dels Castellers de Gavà i ferint de manera lleu dos homes més. La víctima mortal tenia 51 anys. Les mostres de condol han arribat des d'arreu de Catalunya. Escoltem Guillermo Soler, gerent de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
Eren membres de les dues colles, que és bastant habitual en aquest cas, no?, que la gent de les colles castelleres s'involucri en tasques més enllà del fi castell, no?, doncs que participin doncs, en qualsevol necessitat que té la colla. No?
Els expliquen també que la Guàrdia Civil ha denunciat abocaments de runa incontrolats al riu Francolí. Alerten que han proliferat les construccions il·legals i la tinença d'animals no regularitzats a la zona.
La majoria són runes provenents de petites obres realitzades per particulars que eludeixen la legalitat de les normes urbanístiques i de gestió de residus. Les actuacions de la Guàrdia Civil s'han fet a partir de queixes veïnals i que han permès detectar que han proliferat les construccions il·legals a la zona i que en molts casos hi ha animals domèstics no documentats i en males condicions sanitàries. La Guàrdia Civil ha fet una vintena de denúncies en matèria de residus i de protecció d'animals domèstics i ha informat dels fets a les autoritats competents.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Amb això arribem pràcticament a la 1:10. Ens aturem 20 segons per la publicitat i parlem de clàusules sol.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mongetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32€. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-6240, carretera de Montblanc en Alcover.
Continuem al migdia a COPE Tarragona. Ell és home de paraula, jo li vaig dir fa dues setmanes, te quiero aquí en 15 dies, i Diego Reyes, promotor constructor, president de l'Associació de Promotors del Tarragones i Apialia, aquí està. Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, Mònica.
¿Cómo estás? Yo sé que en el fondo me echas de menos.
La verdad es que sí, me estás produciendo adicción.
Claro, yo digo, voy a 15 días, primero me dice que no, pero después vuelve. ¿A que sí?
Totalmente de acuerdo.
Además, vienes, tú siempre vienes muy bien acompañado. Me encanta que me llenes el estudio de invitados. Y hoy vienes a hablar de un tema del que también hemos tocado algunas veces, cláusulas abusivas, cláusulas suelo, ¿no? Y vienes acompañado de un abogado, Paco Zapater. Paco, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, buen día.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I també torna a estar amb nosaltres avui el Santi Jové, de Finques Eivissa. Santi, ¿qué tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies també per tornar a ser aquí. Diego, tema peliagudo, este de las cláusulas abusivas, ¿eh?
Bueno, y el tema del dinero, y cuando te tocan el dinero tú sabes que todo el mundo salta, ¿no?
Exacto. De hecho, bueno, lo hablamos hace unas semanas, todavía la última vez que viniste no teníamos el protocolo este que en teoría tenía que establecer el gobierno, ¿no?, para las entidades financieras, para saber cómo actuar después de esta sentencia a nivel europeo, y no sé si han resuelto dudas o se ha generado más confusión con todo esto.
Yo, a mi entender, creo que no. Yo creo que el gobierno está siendo muy coherente en todo esto. Sí, yo entiendo que sí. Es decir, no se puede, ante un tema tan importante y económico como este, actuar de cualquier manera. Es decir, creo que está siendo muy consecuente. Uh-huh. Y, de hecho, un aspecto positivo de todo esto es que la gente dentro de muy poco va a empezar a cobrar, ¿no?
Sí. Sí, sí. ¿Ha habido algún caso ya? No sé si vosotros, que estáis evidentemente más al día que yo de estos temas, ¿ha habido algún caso en que ya se haya resuelto de una manera rápida, por ejemplo, con alguna entidad financiera?
Yo en este tema desconozco ahora mismo si lo ha habido. Me ha venido mucha gente a preguntar. Lo que sí ha habido, que yo he sido uno de los afectados, ha sido con el tema de acciones de determinadas entidades financieras, ¿no?, de que han devuelto el dinero incluso por encima de la inversión que habías hecho a cómo se cotizaba ahora la acción, ¿no? Uh-huh. Y esto sí que lo he vivido yo, y porque era uno de los afectados, concretamente con Bankia, en este caso. Pero en el tema de devolver dinero, lo que sí sé es de muchísima gente que lo ha solicitado. Uh-huh. Esto sí que lo sé porque me han preguntado y tal, y la solicitud está hecha. Ahora, ya el procedimiento, porque creo que eran 3 meses en cuanto a lo que tenía que resolver el banco, las solicitudes en este aspecto de las cláusulas suelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Paco nos explicará más detalladamente todo esto con el tema de qué dice la ley,
claro,
cuál es la perspectiva desde la óptica legal, ¿no?
Y supongo que sí, ¿no? Paco, como abogado, en cuanto saltó la noticia, ¿no? Vamos a ver, queremos la información completa para saber, ¿no? Porque supongo que lo principal, ¿no? A mucha gente, pues, que se había encontrado con una cláusula de este tipo en su hipoteca, generó muchísimas dudas, ¿no? Esa primera sentencia.
Bien, yo querría explicar un panorama de lo que es la situación global para entender lo mínimo. Uh-huh. En su obra El Mercader de Venecia, Shakespeare pone a Ciro y a Antonio. Ciro es un prestamista judío y le presta 3.000 ducados a Antonio con una condición, que si no los paga, le podrá sacar una onza de carne de lo más próximo a su corazón. Antonio no paga y entonces Siloc lleva ante el juez a Antonio y el juez dicta sentencia. Sí, sí, usted puede sacar una onza de carne de lo más próximo al corazón. Pero como eso era muy fuerte y como eso era un abuso de derecho, le dijo el juez, añadió el juez, pero si usted coge una gota de sangre, le confiscaré sus bienes. Esto es lo que ha pasado con los préstamos hipotecarios en España. En el año 46 se creó lo que se llama la ley hipotecaria, en virtud de la cual todos los procesos hipotecarios que han sucedido después hasta el año 2013 en España han sido un combate de boxeo en el que el hipotecado tenía las manos atadas a su cuerpo y el banco actuaba con las manos libres. De manera que el hipotecado podía esquivar algún golpe, pero inexorablemente acababa noqueado. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado. Así se han perdido centenares de miles de viviendas y resulta que el banco tiene centenares de miles de viviendas y nos encontramos con un país en el que hay millares y millares de Antonios sin viviendas y millares de viviendas sin Antonios. Bien, no hay una sola cláusula abusiva, ¿no? Estábamos hablando de las cláusulas suelo.
Suelo.
Uh-huh. La cláusula suelo, pues en definitiva supone pues que el interés mínimo tendrá que ser X, con independencia que los intereses legales sean más bajos. Bien, en el 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sito o con ubicación en Luxemburgo, dijo que había varias cláusulas que eran abusivas y entre ellas ya se han detectado una decena de cláusulas abusivas. Una de estas es la cláusula suelo, después los gastos de formalización de hipoteca que se pagaban inexorablemente por el hipotecado, sí. Y así hasta 10 que iremos analizando. Yo creo que es una situación que se le tiene que dar una salida, tendría que haber un pacto de Estado para solucionar este problema. Es un problema muy gordo porque estamos refiriéndonos a uno de los elementos básicos del ser humano, que es la vivienda, situado en la Constitución como un bien constitucional. Creo, por tanto, que se tiene que resolver este tema.
¿Qué otras cláusulas está? Diego, te ha dejado noqueado, Paco, con este sim, con esta simil con el mercader de Venecia.
Totalmente.
Te he visto en la cara.
Totalmente.
No te atrevías ni a interrumpirle.
Hemos hablado de las cláusulas suelo.
Sí. ¿Qué otras cláusulas abusivas?
Muchas,
Paco.
Muchas. Gastos de formalización de hipoteca. La hipoteca, la ley hipotecaria y el banco establecen determinados formalismos para que haya seguridad jurídica y para que esa hipoteca se pueda ejecutar con las manos atadas. Uh-huh. Entonces resulta que esos gastos de dar mayor consistencia a esa escritura los ha pagado hasta ahora el usuario, el hipotecado, pese a que beneficiaban al hipotecante. Y entonces ha dicho Luxemburgo ha dicho pues que esa cláusula es abusiva. Otra cláusula, el vencimiento anticipado.
Sí.
Una hipoteca se puede hacer a 15 años, a 20, a 30. Pues bien, el impago de una mensualidad, de dos mensualidades o tres mensualidades, suponía la precipitación de todos los otros vencimientos. Es decir, que el banco podía reclamar el total de la hipoteca. Entonces, ha dicho Luxemburgo que eso es abusivo, y si hay una mensualidad 2.10.14, que el banco reclame las 14, pero que no reclame las 346 mensualidades que puede tener una hipoteca.
A mí lo que me llama la atención un poco es que parece que los tribunales españoles y las leyes españolas es como si no existiesen. Todo nos viene de Luxemburgo.
Lo explico. Cuando nosotros entramos en la Comunidad Europea, perdimos cierta soberanía. Dejamos de tener banco central, no tenemos banco central, por encima de nuestros tribunales ordinarios hay otros europeos con competencias. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo. Cualquier vulneración de un derecho constitucional que se produce por el Estado español, después de agotar la vía interna judicial española, podemos ir a Estrasburgo y reclamar, siempre que se trate de derechos constitucionales. Es decir, que a los tribunales ordinarios que teníamos en el país, se añade otros extra nacionales, el de Estrasburgo para derechos humanos y el de Luxemburgo para normativa proveniente de la Comunidad Europea. Es decir, que una vez agotados los recursos internos, a través del juez español se puede llegar a Luxemburgo si lo que se trata es de un derecho que viene de la normativa comunitaria. Uh-huh. Esto que parece trivial, pues resulta que la normativa comunitaria es nada más y nada menos que el 80% de nuestra normativa. Acordémonos a los futboleros, a Santi le gusta mucho el fútbol, acordémonos del caso Bosman. ¿Os acordáis? El jugador aquel que no podía jugar pese a ser comunitario. Pues fue uno de los casos que resolvió Luxemburgo, por encima de los Estados miembros. Y entonces esas decisiones que vienen de Luxemburgo son obligatorias para los tribunales españoles y para las autoridades españolas. Tanto es así que el Tribunal Supremo, en cuanto a las cláusulas suelo, dictó sentencia diciendo que solo se devolverían a partir del año 2013, cuando se dictó la sentencia. Ahora, después de una nueva resolución de Luxemburgo, el Tribunal Supremo ha tenido que revisar y declarar la retroactividad de las cláusulas suelo desde el momento de la constitución de la hipoteca. Uh-huh.
Para que no se nos vaya el tiempo, también quiero escuchar a Santi. Supongo que como consumidores, como la persona que compró en su momento antes de 2013 o en 2013 una casa y en su hipoteca estaba una de estas cláusulas, ¿no? La suelo, por ejemplo, que es la que nos ocupaba principalmente. Santi, yo no sé, Santi y Diego, aparte muchos habrán consultado con abogados, pero no sé si igual gente, Santi es de Finques de Ibiza, si a gente que compró casas a través de vosotros, por ejemplo, os ha venido a preguntar de, oye, ¿con esto qué hacemos?
Bueno, sí, últimamente sí que nos han venido a consultar, y però el del 2013, es va aprovar la sentència, doncs molta gent no tenia coneixements. És a dir, que ho sentíem, era Vox Populi, era de una xerrada de companys de treball, però no, tothom ho deia, però no, ara sí que ja comencen ja tenen inquietuds i t'ho pregunten, i doncs clar, evidentment els dirigeixes amb un advocat, no? Però sí que més o menys els hi pots donar marcant les pautes, i sí que estan realment interessats en que se'ls hi pugui solucionar aquest desgravi que van tenir al moment de signar les hipoteques amb un d'això és terra, no?
Clar, perquè a nivell pràctic, i us ho pregunto a tots tres, vull dir, el que hem de fer, vull dir, aquí s'ha de passar sí o sí, no?, perquè hi hagi, no?, un procés en què es requereix un advocat, no?, un procés judicial, o directament, o no és necessari, amb l'entitat simplement es pot arribar a resoldre. Diego.
En principio se ha de resolver directamente con la entidad.
Con la entidad, ¿eh?
Y si no hubiese acuerdo, pues lógicamente tendrías que ir al tema judicial. Pero en principio es con la entidad, sí.
Pero no sé si nos recomendáis que, ¿no?, aunque sea un proceso, ¿no?, que se pueda resolver con la entidad, que tengamos un asesoramiento, ¿no?
El modus operandi es muy sencillo. Yo creo que se trata de sacar la escritura, de donde esté, que puede estar vigente y tenerla aquí a mano, o puede estar en el baúl de los recuerdos. Sacarla
o en el banco, muchas veces, porque no te la han dado.
Sí, efectivamente, efectivamente. Esto es un modus operandi que es así. Entonces se trata de llevarla pues a una persona entendida, que vea si mi escritura de hipoteca tiene alguna cláusula abusiva. Hemos dicho que hay 10, ¿eh? Hemos hablado de 3 o 4.
Claro, claro.
Y entonces es que la examine una persona entendida, y que si hay cláusulas abusivas, que naturalmente, como ha dicho Diego, pues primero se propicie la vía amistosa. Señor banco, usted ha abusado de mí 7 veces y yo quiero que usted me repare el abuso. Y entonces, si el banco, de forma voluntaria, quiere hacerlo, pues estupendo. No hay nada peor que un pleito. Un pleito es como una guerra. Se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba.
Y nos lo dice un abogado, ¿eh? No hay nada peor que un pleito.
No, ciertamente. Entonces, si esa gestión o ese trámite privado, banco, hipotecado no resulta, pues que se puede ir a un proceso. Pero antes de ir a un proceso, pues la persona lo tiene que analizar. Primero, ¿qué puedo reclamar? Segundo, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué posibilidades de éxito tengo? Y tiene que tener asesoramiento, y en función de ese asesoramiento toma sus decisiones.
Claro. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo primero es calcular qué es lo que te ha expoliado el banco. Eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, coger lo que tú has pagado en los años desde que tienes la hipoteca y ver y calcular año a año qué es lo que has pagado de más, ¿no? A partir de ahí es presentar la reclamación al banco. A mí lo que me sabe mal de todo esto es que a las empresas que les aplican cláusulas suelos lo tienen muy difícil para que se puedan reclamar esto. De hecho, la ley ni lo contempla, sí.
Ah, o sea, cuando hablamos de propietarios particulares, en este caso sí que se les da este respaldo, pero cuando es empresa, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué no?
Sí, muy sencillo. O sea, aquí estamos hablando de la ley de consumo, consumidores, y por consumidores se entiende simplemente los particulares. Los particulares, no los que de la propiedad inmobiliaria la utilizan como para su negocio, para su empresa, para trabajo.
En este caso se encuentran desprotegidos,
sí,
¿no?
Pero,
de alguna manera.
No sé si fue ayer o anteayer que yo ya leí alguna noticia que se están despertando en el tema también de hipotecas de no consumidores, ¿eh? Nos estaríamos refiriendo a hipotecas
de empresas.
Inversores. ¿Sí?
Claro, nos decía Paco, no hay nada peor que un pleito. Supongo que en este caso a las entidades financieras tampoco les interesa que estos casos lleguen a... O sea, que no se resuelvan de manera amistosa, digamos.
Bien, sí y no. Sí, no,
pues
sí
les interesa.
Sí, le explico. Mire usted, las cláusulas abusivas han dado lugar a un rembombori tremendo durante los últimos meses o años, pero contrasta esta resonancia mediática contrasta con la realidad. Contrasta con la realidad porque de las personas hipotecadas el porcentaje que va a pleito son muy pocas. Muy pocas. Debemos pensar que en nuestro país hay millones de hipotecas.
Sí.
Entonces los bancos ya procuran dificultar la reclamación para que la gente no vaya al juzgado. Y va poca gente al juzgado. Eso en primer lugar. Y por tanto eso les favorece a los bancos. Pero hay una cosa que les perjudica. Y es que si tú no has querido negociar y no has querido llegar a un acuerdo, cuando vayas al juez, te puede poner las costas, ¿eh? Las costas es el que pierde lo paga todo. Y claro, las costas de un proceso de este tipo pueden ser 3.000 euros. 3.000 euros se pueden pagar, los puede pagar al banco, pero es que hay despachos de abogados en este país, Arriaga asociados con el Casillas, o sea, que llevan decenas de miles de demandas. Multiplicas 3.000 euros por decenas de miles de casos y salen verdaderas fortunas que, claro, no le interesa tampoco al banco.
Claro.
¿Y qué ha querido hacer el gobierno con el decreto que sacó para regular la sentencia de Luxemburgo? Pues lo que ha querido es dar un plazo para que las partes se pongan de acuerdo y si en ese plazo no se han puesto de acuerdo, a pleito, pero que sepa el que va a pleito que el que pierde probablemente lo paga todo.
Uh-huh. Diego, me queda muy poquito tiempo, nada, un par de minutos.
Yo simplemente tengo una frustración en todo esto y es la siguiente, y es, no entiendo cómo nuestra justicia no nos ha amparado antes con todo esto. Es decir, ha tenido que venir un tercero a decirnos que estamos obrando injustamente, ¿vale? Y entonces esto lo tenemos que reflexionar para esto y para otras muchas cosas, porque esto da pie o que tenemos una justicia débil y no se atreve a enfrentarse a determinados temas, o tenemos una justicia condicionada por algún poder económico o político que no tampoco permite que estos temas tiren adelante. Porque claro, al final, ahora esto lo vemos todos, pero hasta hace 4 meses lo han visto 4 abogados que son los que han reclamado en estos temas.
Muy bien, Santi, no sé si vols afegir alguna cosa.
No,
que,
de moment
que
no.
Que poc temps. No. T'haurem de convidar, us haurem de convidar un altre dia, tant el Santi com el Paco Zapater, perquè com molt bé ens ha dit el Paco, hay 10 cláusulas. Hemos hablado sobre todo de la cláusula suelo, pero hay muchas más, así que os invito a volver cuando queráis.
Yo querría decir solo una clausulita, una cosa.
Una clausulita,
Que todavía no ha sido declarada abusiva, pero que tiene mucho calado.
A ver.
En este país ha habido centenares de miles de hipotecados que han jugado el combate de boxeo con las manos atadas. Y unas cláusulas que después fueron abusivas, se declararon abusivas y nulas, hizo que ese combatiente quedara noqueado. La pregunta es, si a mí me quitaron mi piso hace 5 años con cláusulas abusivas declaradas nulas, ¿por qué no tenemos que jugar otra vez el partido y darme oportunidad de que yo me defienda con igualdad de armas? Yo no veo que ese argumento jurídico sea alocado. Puede que se dé. Mucho me temo que en los próximos años muchos Antonios que han perdido su casa quieran volver a jugar el partido en condiciones de igualdad. Y la palabra, la última palabra, la tendrá otra vez Luxemburgo.
Pues sí, la verdad es que es un tema interesantísimo. Yo creo que tenemos que volver a reunir a Paco, a Santi, e invitar otra vez a Sergio Nasarre, al director de la Cátedra de Habitatge de la Rovira i Virgili, para hablar precisamente de los desahucios, que es un tema gravísimo, importantísimo. Diego, ¿te pongo tu careta para el Inmoconsell?
Sí. La llevo puesta, por eso.
L'Inmoconsell, per gentilesa de Pialia Tarragona.
Pues hablando un poco de impuestos, mi consejo es que los impuestos se han de pagar, pero a la hora de pagarlos no se ha de improvisar, uno se tiene que asesorar con un asesor calificado y sobre todo cualificado.
Importantísimo. Diego Reyes, Paco Zapater, Santi Jové, moltíssimes gràcies, us espero aviat. Merci.
Somies amb que el teu dia a dia sigui alguna cosa extraordinària? Vine del 2 al 8 de març al Telemania i Electromania de MediaMark i trobaràs una gran quantitat d'ofertes en televisors i electrodomèstics per equipar la teva casa. MediaMark Tarragona. Somiar? No. El següent.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com. We were victims of the night, the chemical, physical, kryptonite, helpless to the base and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my heart. El Sibarita. We took the floor and she said,
oh, don't you dare back. 33 minuts que passen de la una. Ruth Guerrero, tenim avui un buit a l'estudi, no?
Sí, sí, ens fa... Un dia plorarem, eh?
Un dia plorarem.
No vull plorar, però sí.
Aguanta, aguanta. Fem-ho per ells, fem-ho per ells, pels nostres sibarites, que avui no poden seguir molt al seu pesar, hem de dir, però bé, la feina els ha jugat una mala passada darrere hora i no poden seguir. Per tant, Carlos, Xavi, que ells estan, ja saben, a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, una abraçada des d'aquí, els esperem la setmana vinent, però han fet els deures.
Sí, com sempre, ens deixen coses molt bones, eh?
Han fet els deures, ara anirem a la Terra Alta, clar, el Carlos, digue-li tot. Tontos, sempre es compren cap a casa, ell. Si ho fan alguna cosa a la Terra Alta, anem-hi tots.
Ja està, tots.
Anem-hi tots.
Ja està bé, i a nosaltres ens agrada anar també a la Terra Alta.
Ara parlarem de les jornades gastronòmiques del corder de la Terra Alta, que no sé si aquest corder el podem acompanyar amb un dels vins del nostre convidat d'avui, del nostre celler convidat, que és el celler Mas de les Vinyes. Tenim aquí el Josep Borràs. Josep, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Molt bé i seguríssim que es pot combinar.
Sí, no?
Per suposo.
Escolta, ara ens expliquen a veure de què va això, les jornades del corder. Tu vés-te pensant un vi de casa teva que maridi bé amb aquest corder. Perquè 18 restaurants de la Terra Alta participaran fins al 9 d'abril en aquestes jornades. Volem saber què s'hi cou, i mai millor dit. Així que parlem amb la Rosa Vallespí. Ella és presidenta de l'Associació d'Hostaleria de la Terra Alta i propietària més de l'hotel-restaurant Nou Moderno de Vilalba dels Arcs. Rosa, què tal? Molt bon dia. Ai, la Rosa l'hem perdut.
Ai, com ha passat això?
Bé, això són les coses del directe.
Al directe.
Bueno, Josep, mentre recuperem la trucada amb la Rosa, escolta, explica'm, a veure, si jo et dic corder, a tu quin vi et ve al cap?
Com que segur que està... Tots, bueno, el corder segur que està boníssim, et podria dir que tots els vins que estan boníssims, no, però bromes a part. Ja parlant, per exemple, del nostre celler, doncs, com que nosaltres fem una DO, que és la DO Montsant, la comarca, que és la comarca del Priorat, que són vins amb cos i vins amb força, doncs, en principi, suposant que els corders dels que estàs parlant segur que estan superben cuinats, superben guisats, i és un menjar potent i amb cos i bravura, doncs segur que encaixa amb tots els nostres vins, especialment els vins negres, a priori. Però bueno, també podríem fer alguna coseta amb vins blancs,
un
bon
criança, potser?
Per exemple, sí.
Un dels vostres, però...
Seguríssim, sí.
Mai està de més, eh? Un blanc també pot ser, eh?
Sens dubte, sí. És a dir, a veure, el tema dels maridatges no és això, és una ciència, diguem-ho així, però bueno, així a grosso modo parlant, no és més que comparar intensitats al fi a cap, no? Vull dir que, i si parlem d'intensitats, doncs al nostre cas nosaltres fem blancs de 13 graus i mig. I no només per la graduació, que tenen força i tenen cos i tenen una maduresa que és el que ens dona el terreny, el clima i...
O sigui que podríem fer un blanc amb un corder.
I tant que sí.
Escolta, preguntem-li a veure si ara podem recuperar aquesta trucada. Parlem amb la Rosa Vallespí, com dèiem, presidenta de l'Associació d'Hostaleria de la Terra Alta i propietària del hotel-restaurant Nou Moderno de Vilalba dels Arcs. Rosa, què tal? Rosa, ens sents? La Rosa em sembla que no en sent, no la tenim. Doncs, escolta, haurem de parar un segon per la publicitat, potser no, i tornar a intentar aquesta trucada. Ves, les coses del directe són així, ja ho sabeu.
Sí, no passa res.
Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto. Oy.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola, buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo.
Por tanto, la radio era nuestra ventana abierta a la fantasía y al mundo en tecnicolor, ¿no? Fuera de este país que era un cuartel. La radio era un territorio mágico.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta.
Escolta cada día Herrera en COPE a Tarragona, el magazine que presenta Mónica Carrasco.
Una i 37, a la tercera va la vençuda, diuen, a veure si podem connectar amb la Terra Alta. Rosa Vallespí, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, la tecnologia. Ai, la tecnologia. Rosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, estàvem ara parlant, tu no ens senties bé, però no. estàvem dient amb el responsable del celler d'avui, amb el Josep, que ve Mas de les Vinyes de Cabassers, ens deia que, per què no, maridar un corder amb un vi blanc d'alta d'aquests potents, amb personalitat. Com ho veus tu, això?
Pues, a ver, perfecte. Vull dir, podríem maridar perfectament amb una garnatxa blanca de la Terra Alta. Ja sé que no ven bé la competència, però no.
No, home, no.
Hem de defensar el nostre producte, no?
Clar.
I tant que sí.
I crec que quedaria pues, perfecte.
Uh-huh. Escolta, explica'm què és el que feu aquests dies a la Terra Alta, perquè com dèiem, el nostre Sibarita, que ell és de Pinell de Brai i sempre és gran defensor d'aquestes jornades del Corder, estareu fins al 9 d'abril, 18 restaurants oferint menús doncs, a preus doncs, ajustats, més o menys ajustats, no? Que van, bé, hi ha diferents opcions, sí. Però on el Corder és absolutament protagonista.
Bueno, bàsicament és això el que explicava, no? Són 18 restaurants, gairebé de 9 pobles de la Terra Alta, vull dir que gairebé participen tots els pobles, i llavors, bueno, el menú, el plat principal ha de ser el corder, llavors juntament maridat amb vins de, com hem comentat abans, de la Terra Alta, i amb l'oli també de la de, Terra Alta. Llavors, bueno, el preu pot ser, cada un pot estipular el preu que vulgui i, bueno, bàsicament els tres punts més importants que han de tindre és això, no? Que ha d'haver el cor de la Terra Alta i juntament amb els altres dos productes estrella que tenim aquí a la zona.
Jo escolteu, perquè la Rosa ja ho sap, però el Josep i la Ruth, que els tenen aquí a l'estudi, no, però si mireu el menú que fan al Nou Moderno, tenim mini raviolis cruixents de corder al perfum de pomer, cappuccino d'endívies, virutes d'ibèric i gelé de mostassa, carpaccio de gamba de Sant Carles, bé, i després bacallà confitat amb oli de xocolata amargant. Com us quedeu amb això?
Perfecte.
Sí, sí. És bona hora, per comentar
sí,
tot això.
Sí, és molt bona hora per posar les dents llargues i exactament. Marxar cap a la
Mal hora,
Terra
Alta. Mal hora, de fet.
Mal hora, de fet. I ara aquí ve el plat fort, perquè tenim braó de cor de cuita amb el seu temps i les seves herbes amb pastís de patata i pruna. Rosa, per què ens ho fas, això?
Bueno, justament heu trucat a l'hora clau, no?
Sí, ho sabem.
Una mica abans havia de ser això.
Escolta,
bueno, mira, digues. Bàsicament cada restaurador pues, ha apostat pues, de la manera que té ell d'elaborar els seus plats i ja està, vull dir, no, tots, bueno, cada un el seu perfil no, de cuina, pues, a veure, estan prou, vull dir, ho ha fet el millor que ha pogut, vull dir, no es tracta, veniu a provar i veureu que més o menys tots estan en un bon nivell.
Escolta, que té el corder de la Terra Alta, que ens ha de fer venir cap aquí a tastar
bueno,
tot això.
A veure, el corder de la Terra Alta, pues, a veure, malauradament no hi ha tants pastons com hi havia antigament, no? I a veure, aquí era pues, un poble, bueno, la Terra Alta pues, eren pobles on la gent pues, vivia de l'agricultura i de la ramaderia, no? Bàsicament pues, hi havia molts pastors que tenien tant ramats d'ovelles i com de cabres, i llavors, pues, a veure, les ovelles pues, pues, sortien a pasturar, bueno, pues, clar, era el paisatge, no ben bé el paisatge, però bueno, el que s'alimentaven era pràcticament verge, vull dir, agarraven les herbes del camp, inclús ara, no? Vull dir, els pocs pastors que queden, que els hauríem de valorar i donar-los força entre tots, no? Perquè bàsicament, pues, perquè econòmicament, pues, bueno, tampoc, pues, bueno, com tots els del sector de l'agricultura, no? Els productors pues, és una de les coses que hauríem d'apoyar i hauríem de defensar més, no? I llavors, pues, bàsicament és això, que pues, és un corder pues, que està pasturat pels camps, que no tenen, bueno, sí que potser ara últimament pues, reben una mica d'ajut en l'alimentació de ranxos, i però bàsicament és això, no? Que surten a pasturar pues, pel camp i pues, precisament pues, als ports i pues, en zones molt, molt verges i que, a veure, que no és el mateix pues, en llocs on hi ha fàbriques, clar, on hi ha indústria, on hi ha contaminació, no?
Doncs s'haurà de venir a provar aquest corder. Vosaltres, diu, brau de corder cuit amb el seu temps, quant temps és això, Rosa?
Bueno, pues bàsicament una hora i 40 minuts, bastant, vull dir, queda molt melosa i se desfà la boca, vull dir. Està cuita amb oli d'aquí també de, bueno, bàsicament de Vilalba, no?
Sí.
I llavors amb unes herbes aromàtiques que són timó, que diem nosaltres, que és farigola, sí, llorer i romer.
Molt bé, doncs escolta, això haurem de venir a provar. A més, la Rosa ho has comprat molt cap a casa, perquè a més també heu triat vins d'aquí de Vilalba, el Xavier
sí.
Clua.
Hem de fer poble, Clar. De fer poble. Hi ha un error al catàleg, perquè, a veure, bàsicament nosaltres tenim el vi blanc i el vi negre, es diu la Moderna, perquè, bueno, nosaltres som d'arrels pageses, no? El meu germà, que és el Castassala, és pagès i tenim terres. Llavors, en la nostra vinya, dos celles, en concret la Moderna Blanc, que és en garnatxa blanca, ens l'elabora el celler Javi Clua, que en este cas està ben escrit, però lo negre, que és en una varietat que es diu Morenillo, que és una varietat sí, també autòctona d'aquí de la Terra Alta, ens l'elabora el celler Bernabí.
Molt bé.
Llavors aquí hi ha un error, però bueno, ho vam veure ja quan estava editat i ja no ho vam
doncs
poder
fer. Doncs quede subsanat aquí com a mínim, però bé. Jo els recomano que vagin a provar, hem parlat amb la Rosa, que ens ha atès a més en aquesta hora, que sé que és complicada, que teniu feina, així que moltíssimes gràcies, Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Però tenen 18 restaurants, com diem, per provar aquests menús diferents, no? On el plat principal és aquest corder de la Terra Alta, que s'ha de provar, i com diu així, a més recolzem a la restauració i als productors de la zona.
Sí, també podem...
Per... molt important, això. Clar. Sí. Perdó.
Rosa, digues. També podem comprar el corder, podem baixar, sí. Podem anar a menjar, però també comprar-lo sí. I ens el duem a casa.
Sí, sí. No? A veure, hi ha carnisseria... Durant les edicions anteriors pues, vam donar molt protagonisme també a les carnisseries, però és que és un sector una mica complicat.
Clar.
Una, perquè obrir, bàsicament, pues, la gent que ve aquí a fer turisme, no?, a la Terra Alta ben fi de setmana. Llavors, el diumenge ells tenien tancat i era una mica bastant complicat. Però, bueno, vull dir, nosaltres recomanem el lloc on l'han comprat i podeu anar i ells obertament, vull dir, cap problema, vull dir...
Clar que sí. Doncs, Rosa, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Escolta, tu vine quan vulguis, amb tàpers de corder i amb el que convingui,
Vale. Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada. Amb això arribem a 3:15. Josep, jo ara estava pensant en fer una, no?, una brasa a les vinyes, què et
perfecte,
sembla,
doncs,
amb corder?
Com ho veus, ahir van fer, ahir van fer, just hem
alto.
Fixat. Vull dir que era diumenge molt típic, no?, a part, diumenge
sí,
a brasa i,
sí, sí, i amb corder.
I l'entorn acompanyava, el dia acompanyava, no feia el vent que sembla que farà avui.
Ai,
i...
sí.
Bé, ja però està, bé. Bona opció, aquesta de diumenge.
Exacte, anem cap a Cabassers, no sé si els que venim a visitar el celler també ens feu brasa, si convé.
Ah. Bueno, sí, ho hem fet alguna vegada. Bueno, nosaltres estem a Cabassers, com molt bé dius, i som un celler doncs, que ja fa... Jo sempre dic que estem començant, però ja fa 17 anys. Clar, des de l'any 2000. Sí que és cert que és una cosa que bueno, el sector del vi, com tants altres, no? Doncs, és una cosa que el timing és diferent a altres sectors, diguem-ho així, no? I una mica de la nostra història és que el meu pare sí que és del Priorat, jo sóc nascut a Barcelona, val? Venido al campo, una mica. Però el meu pare, de tota la vida, bueno, ja els meus avis havien treballat on a dia avui tenim a la finca Mas de les Vinyes, a Cabassers, i el meu pare va adquirir la finca fa molts anys, i una mica des de la distància, ell va anar a Barcelona, com tanta gent, a buscar-se la vida, del Priorat i d'altres comarques,
i tant.
Doncs ell, d'alguna manera, tenia en ment recuperar, no recuperar-ho, perquè no m'ho va perdre mai, però sí tornar a fer vi com havien fet els meus avis fa molts anys, no? I llavors des de la distància cullava la vinya, a part dels olivers, tenim fruiters, també és una finca amb molta diversitat. I a finals de segles, és a dir, l'any 2000, doncs amb el boom de la comarca, amb la creació de Montsant, com tants i tants cellers de la zona, doncs va seguir fer el pas, reconstruir el celler, plantar una miqueta més de vinya, tot i que encara en conservem de vella, i jo això m'ho mirava una mica des de la distància, no? Des de la distància d'adolescent... post-adolescent a Barcelona, que sí que, a veure, tenia quatre idees de... Situava la comarca, lògicament.
Clar, però no avui és
i havia,
paupat,
sí, sí que
no?
Havia vingut de petit, i no només també... nosaltres anem molt a la part del Delta, i de fet, mig i Vic, per Amposta i aquesta zona, però a part, doncs, el Priorat el coneixia mínimament, però no era, vaja, no era el nostre, diguem-ho així, ni el meu, ni les germanes. Però no, mon pare va arrencar amb molta energia i aviat em vaig posar a ajudar-lo. Va, que t'ajudaré, saps? He mirat dos llibres... I aquí estem. 16 anys després estem fent visites i defensant la marca arreu del món.
O sigui, aquí el culpable de tot és l'Emili.
L'Emili, que és mon pare, sí.
Ah,
sí, el boig va ser ell, com tants altres, Vull dir, el que acaba és una història bastant comú, no? És a dir, recuperar una mica... No recuperar vinyes, en aquest cas, perquè ell no les va deixar perdre mai, però sí recuperar el fet diferencial de fer vi, no? Mm-hmm. És a dir, tota la vida ell portant la... Bueno, tota la vida, ja et dic, els meus avis, no?, que havien fet vi, però tots aquests 50-60 anys entremig, doncs collint el raïm, que és el que fem ara amb les olives que portem a la cooperativa, doncs portant-ho primer a Escaladell, després a Cabassers, etcètera, no? Mm-hmm.
I, de fet, pel que fa a les varietats, crec que l'Emili, a banda de contagiar-vos, no?, aquesta passió, no?, pel món del vi i per la zona, també, va ser un dels primers en tenir Cabernet en aquesta zona?
Sí.
Per casualitat?
Aviam, estàs informada, esteu informades, veig? Aviam, nosaltres això no és que ho diem en boca petita, però és una realitat. Mon pare va plantar Cabernet fa molts anys, molts. Està vigent aquest Cabernet, avui no fa 100 anys, per mon pare no els té encara 100 anys. No fa més de 40 anys, i sí que ho dic una mica en boca petita, perquè, clar, d'alguna manera, jo no sé, ni ganes, en tema, no sé si és el primer Cabernet de la zona, no ho crec, segurament, i a part ell ho va comprar a Catalunya, no va anar a França a comprar-lo. Per casualitat, perquè ell buscava garnatxa, i no en tenien. A Mollerussa era una fira, fa la tira d'anys. He dit, provi això, no? I s'adapta molt bé. I la veritat és que, òbviament tenim clar quines són les varietats típiques autòctones de la comarca, però després cada finca és un món, que és el que expliquem sempre, i aquest cabernet tan vell, que madura tan bé i que fa que duri tan bé tant en vinya com en ampolla, doncs pensem que és un actiu molt xulo. Però sí, va ser els primers segur, per força.
Es va arriscar.
Beneïdes casualitats, no? De vegades, perquè a banda de cabernet, amb quines altres varietats treballeu?
Lògicament en garnatxa i carinyena, són les varietats més típiques, autòctones del territori, que fem uns negres amb cabernet, garnatxa i carinyena. Després tenim merlot i sirà, que això sí que ho hem plantat més recentment, ho vam plantar fa 15 o 16 anys quan vam tornar a fer vi. I de blanc tenim macabeu i garnatxa blanca. I ho dic en aquest ordre perquè tenim més macabeu. A pesar que sigui una mica al revés, vale? A priori és la terra més de garnatxa blanca, també de macabeu. Tenim més macabeu i el blanc que tenim vell és macabeu. És la garnatxa blanca, és més jove. Una mica, però és el que hi havia. No? I nosaltres hem anat adaptant sobre la marxa.
I en aquesta història que dius, no, de final de segle, a més m'ha fet molta gràcia quan dius
sona,
de final de segle,
impactant, no?
Sona com a molt lluny, no?
Sona no? Sona, clar,
no, sí, sona sí, lluny, però és aquí.
És final de segle
XX. Sí, 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 sí.
I aquí estem, des de l'any 2000, 17 anys després, elaboreu negres i blancs. Sí, sí, parla'ns una mica dels vostres vins.
Doncs a dia d'avui, perquè clar, amb aquesta història curta, però ja són uns quants anys,
sí,
doncs vas canviant una mica i adaptant les referències. A dia d'avui fem 6 vins, d'acord? Fem 6 vins, que són 4 negres i 2 blancs. De fet, ja és una mica la proporció de quantitat, i després la qualitat ja depèn, però vull dir la quantitat de negre i blanc, en aquest cas de raïm negre i blanc. I entre els vins que fem 4 vins negres, la línia Mas de les Vinyes, que té el jove i el criança,
sí,
un vi que es diu Racó de Tans, que és un criança, diguéssim, més complex, i després ja des d'un any i mig, fa un any i mig, que treballem la gamma Traca i Mocador, que és un vi doncs, amb una història una mica darrere xula i especial. Els altres també en tenen, lògicament, però aquest és una mica diferent, que també és negre. I de blanc fem Mas de les Vinyes blanc, i la parelleta del Traca i Mocador, que és el Traca i Mocador blanc.
Explica'ns, a veure, quina història hi ha aquí darrere d'aquest
no,
Traca i Mocador.
No té més, aviam, tots els vins, tots aquests vins que hem dit, lògicament els fem nosaltres, a la nostra propietat, vull dir, no fem invents raros i tot ho fem respectant una mica el timing de la natura i una mica, bueno, intentem fer el millor possible. El Traca i Mocador simplement el que té és que, a part que creiem que és un molt bon vi, no ens hem d'enganyar, el Traca i Mocador és un projecte comú amb un amic meu de la infància que es diu Oriol El Cacho. L'Oriol és un dels millors models del món, ha estat bueno, un crac amb el món de la moda, ha treballat amb pràcticament tots els tops i referents del món de la moda, val? I és amic meu de tota la vida. Com us he dit, jo soc nascut a Barcelona,
sí,
vingut al camp, com he dit abans, però nascut a Barcelona, i vam fer un projecte moda i vi que a priori, pues, dius, hòstia, moda i vi casen, doncs sí que casen, no us ho puc assegurar. Tant amb la pròpia imatge de les ampolles, perquè això és una cosa, un món que està tan en auge, doncs nosaltres no vam ser menys, creiem que hem fet una cosa, a pesar que és difícil ser original, crec que hem fet unes imatges molt originals, per sortir nosaltres d'etiqueta, jo cap per avall, no sé per què deu ser, però bueno.
Penjarem una foto al Twitter, tothom a temps.
No, i conyes a part, bueno, que no és conya, pues, és el que dèiem, a part d'això, l'Oriol m'ha dit que s'ha implicat no només amb la imatge, sinó en construir la imatge i després també en pensar quin tipus de vi podíem defensar, i nosaltres lògicament ens hem intentat fer un vi acord amb la imatge que volíem defensar, i lògicament també hem dit la nostra amb la imatge, lògicament, no? Vull dir que una mica d'això, però bueno, és una implicació mútua amb tots els espais, cada un amb la seva parcel·la, lògicament.
I què ens diu aquest Traca i Mocador? Doncs, perquè pel que em dius que és un vi modern, fresc,
sí,
no?
A veure,
innovador.
El nom Traca i Mocador, suposo, hi ha algú que no ho sap, i a mi em sorprèn l'expressió Traca i Mocador, sí, que jo la donava com per molt fet, que és una expressió que significa, doncs, podríem traduir-la al castellà com bombo i platillo, o per sacar-se sombrero, o alguna cosa així, no? Chapó, no? Un rotllo d'aquests. Vol dir això, per qui no ho sàpigui, perquè encara hi ha algú que pregunta què és això, vale? Doncs bé, la idea, lògicament, el nom ja et demostra que és un nom d'aquí, és a dir, és un vi català, en aquest cas, ja no des del patriotisme, sinó també des de la proximitat, que al final és un producte de la terra, diguem-ho així, però és un producte també que té aquest punt dual, no? aquest nom Traca, doncs, perquè té força. A part, nosaltres hem buscat justament el negre, sobretot, que estem en un 2013, que és un any superpotent, supercalorós, un vi amb molta maduresa, molta força, però el mocador li dona el punt d'elegància, no només externa, sinó també busquem algú més aviat jove, i no hem buscat envellir molt, no són vins especialment envellits, ni el blanc ni el negre, i busquem contrast de força, de potència, que això ve donat per la terra i pel clima, i per la comarca, i després aquest punt elegant, que siguin vins molt transversals i molt bebibles, en el bon sentit.
Jo m'he quedat amb el Racó de Tants, ja sé que passem d'un vi a un altre, però aquest és especial.
Bueno, jo penso que és un molt bon vi. L'has provat?
Aquest no, però sí que el teniu molt ben cuidat, eh?
Sí,
i així, entrem al seu web, el tenen...
Sí, aviam, clar, la gamma Traca i Mocador fa 2 anys encara que vam treure tant el primer el negre i aquest estiu passat el blanc. En la qual cosa, el Racó de Tans sempre ha sigut una mica el nostre vi referència, i aquí és on juga el que preguntava la Marta del cabernet, d'acord? És a dir, Nosaltres creiem en les varietats autòctones, lògicament les més típiques del territori, però clar, com us deia al principi, s'ha d'aprofitar el que tens a casa, no? I nosaltres aquest cabernet que comentàvem té una de les moltes avantatges que té és que té un pas de temps genial, és a dir, dura amb el temps. Uh-huh. Llavors el recordatant és una mica el que busquem. Vins amb no molta fusta, un any, que és prou, però no és allò, no és reserva ni cap cosa d'aquestes, però que aguantin el pas de temps fantàsticament. Mm-hmm.
Ens has parlat del traca i mocador, bé, no sé si la definició que ens has fet val pel negre i pel blanc, Josep?
Sí,
no?
Sí.
Per tant, és un blanc, com ens deies, no?
Sí.
Amb força...
Sí que és cert que si veu la imatge, potser el blanc és una mica més jovial, més, una mica menys... No és que sigui menys elegant, ni molt menys, una mica més fresca, diem-ho així, perquè ja és això, no? El blanc l'associem amb moments i amb una història més fresca. Però sí,
i aquesta aliança, no?, que diu que heu fet entre doncs, el món del vi i el món de la moda, us ha obert més portes, no? Perquè és veritat que ho comentaves tu, i aquí n'hem parlat diverses vegades, no? Cada vegada més, en el món del vi, l'etiquetatge, no?, aquesta importància pel detall extern, també, sí, no només sí, el que hi ha dins de l'ampolla, cada vegada juga un paper més important.
Sens dubte. En primer lloc, nosaltres, a pesar que fem aquest projecte, que sí que té un punt d'internacional, ja només pel nostre col·laborador, val? Que a part és un noi que amb el món de la moda és un tio superconegut, val?
Sí
que t'obre portes, però bueno, no oblidem que en primer lloc som un celler petit, val? Amb o sense projectes d'aquest tipus, les produccions són les que són, i hi ha molta competència, és a dir, no, ni molt menys un traca i mocador tal, i començar a vendre com... Però sí que és cert que la paraula és obre portes, realment. És a dir, més que ventes, t'obre portes, no? És a dir, hi ha gent que s'interessa i ja tens l'opció almenys d'anar-ho a vendre, que a dia d'avui és complicat, perquè torno a dir, com sabeu, per sort, pel consumidor, hi ha una diversitat de vins espectacular.
I tant.
Sí que m'he trobat que amb el traca i mocador en alguns llocs m'han obert la porta. A partir d'aquí, el vi té que respondre, perquè si no respon el vi, doncs ja pots explicar històries que no... Però bueno, si t'obren la porta ja és el vi que es defensa, que ja és algú.
Aquí està. Escolta'm, explica'm on trobem els vostres vins.
Doncs a molts llocs, ja que estem a la demarcació de Tarragona, a l'amic que ens ha fet campana avui, el Carlos de l'Aranjet, també em podeu trobar, l'Aranjet, però bueno, lògicament al celler em podeu trobar i podeu fer visites, que si voleu ara donem una ressenya. Però aquí tenim, jo què sé, no em vull deixar ningú, però sí, a grosso modo, aquí a Reus, ja que estem a Reus, doncs el Queso, que està aquí mateix, el Cendra, el Vicava, ostres, no sé, el restaurant de la Reals Prioral, que està aquí, és un puesto molt xulo, el Colmado Baró, ostres, és una putada perquè
no
deixaré...
Molts jocs perquè jo l'he tastat, a un dels restaurants d'aquí a Reus.
O sigui, important.
A Tarragona no me'l deixo el celler Rovira, que és un referent també, i bueno, no me quiero dejar a nadie.
Jo crec que el millor és que entrin també a www.masdelesvinyes.com, que allà tenen tota la informació, i molt important això que comentaves tu ara, Josep, que us podem visitar, i a més esteu sempre organitzant, ja veuen que el Josep és trempat, és de traca i mocador també.
Parlat molt ràpid, potser, o
alguna cosa. No, fantàstic, vull dir que organitzeu moltíssimes coses.
Sí, faríem bona parella i ja la faran amb el Carlos.
I tant, hauràs de tornar.
Jo ho he detectat.
Tornarem, perfecte.
Però bé, que, digue'm, què organitzeu perquè us puguem visitar?
Sí, aviam, organitzem visites perquè, vaja, sempre és una zona xula de visitar, la comarca i en si, que va ser un poble xulíssim. A part, no estem dins del poble, estem a un parell de quilòmetres a les afores, bueno, les afores, fora del poble, i tot és un poble d'oli, perquè es fa un oli fantàstic, doncs nosaltres també intentem demostrar que també pot ser un poble de vi, no? Però vaja, a part d'aquells vins, creiem que bueno, és una zona que es fa molt bons vins, etc. Nosaltres tenim el mateix entorn, celler i vinya. A la cosa, doncs, ja tenim aquest plus amb les visites, doncs, que donem una volta pel camp i a part en èpoques de cirera, de préssecs, és fantàstic, vale? I a part el que fem bàsicament són visites de dues hores, faig visites de, perquè ens hem d'enganyar, de dues hores, dues hores i mitja, i a vegades, puntualment, amb alguns grups d'entre 10 o 15 persones, a vegades hem fet algun dinar, alguna vegada, que no és més que la visita igual, l'únic que els vins els tastem amb plats com el corder que parlàvem abans, per exemple, i aquí ja no cuina, jo faig la visita, un amic meu que es diu Xavi cuina superbé, fem històries, ja està, toquem la guitarra i cantem, vull dir, fem...
Perquè m'has dit que també hi poseu música.
Sí, podem, sí. Això amb els grups, vull dir, no, ara que no s'esperi tothom que ve a fer una visita, però bueno, intentem diversificar i fer coses i treure-li profit al tema.
Doncs ja saben, si busquen allò, activitats per fer ara que ja començarà a fer bon temps el cap de setmana, no?, i que tenim més ganes de sortir, per què no una visita a Mas de les Vinyes, que així coneixem com treballeu i els vostres vins de primera mà amb un tastet, no?
Sí, i sí que volia dir una sobre això de les visites, una cosa només, que molta gent, és molt típic, i jo ho entenc a cert punt, o sigui, no vindrem, però més cap a la primavera, no?, i és molt habitual. I jo sempre penso, és la meva modesta opinió, que quasi pràcticament totes les èpoques de l'any són fantàstiques, no?, perquè clar que ara no hi ha la verdor ni l'esplendor que pot n'hi haure el mes de maig, però també té el seu rotllo. I els vins així potents doncs potser entren més bé ara que en 25-30 graus, no? Vull dir que tot l'any és bo.
Ah, doncs vinga, ja està. www.masdelesvinyes.com. Josep, m'has de recomanar un vi abans de marxar, què et sembla?
Sí, i tant. Home, te'n podria recomanar molts. El que passa és que alguns que volia recomanar Lògicament, tirar una mica de pàtria i de proximitat, no? Doncs he vist que ja estaven recomanats,
ja passat,
perquè clar, ja porteu un any i pico, i aprofitant una mica que ho tenia pensat abans, que hem fet la connexió a Vilalba dels Arcs, doncs sortir una mica a la comarca, torno a dir, ho volia fer, però és que estan tots agafats, a part sé que a mi em va recomanar el Jaume de la Vilella,
i
jo volia recomanar el Jaume del Ficaria Vins, però bueno, recomano un vinasso també, que és de la Terra Alta i de Vilalba també, que són els del Celler Bernabí, el Marco, la Ruth i el Gino, que és gent collonuda i... I des d'aquí una salutació i una recomanació als seus vins.
Els trucarem de part teva.
Segur que sí.
Josep, ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De veritat, el celler Mas de les Vinyes, el nostre celler de la setmana. Ruth, gràcies a tu també.
Gràcies,
a
que es posin demà, el mocador, eh?
Sí, que fa molt vent. Sí. Gràcies.
Adéu.
Ens queda poc més d'un minut per arribar a les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Que vagi bé.